L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure parlem del dol migratori. Va ser el 2002 que el doctor Joseba Chotegui va identificar la síndrome d'Ulisses com un quadre extrem d'estrès que provoca un dol impossible d'elaborar pels immigrants. Això acostuma a passar durant els primers anys d'estada al país de destí i pot donar lloc a depressions i pèrdua de salut. Aquesta malaltia pot afectar-nos a tots independentment del nostre origen, edat, caràcter, professió o futur. I així fa acte, doncs, de presència al dol migratori. A l'Escola de Postgrau de Psicologia i Psiquiatria de Lleida defineixen aquest fet com un procés psicològic i emocional que experimenten les persones que s'han vist forçades a deixar el seu país d'origen i establir-se en un altre lloc. Aquest dol no només implica la pèrdua de llar física, sinó també de la cultura, els costums, els llaços familiars i, en molts casos, la identitat. I si algú hi entén d'enyoraments i adaptacions, entre altres, és l'experta en relacions internacionals Judit Ros, catalana, que viu a Suècia i que avui ens acompanyarà i que assegura que en el dol migratori cal ser conscient de decidir per què marxem, quins motius tenim per marxar. No és el mateix marxar d'una guerra o marxar perquè cobraràs més en un altre país o marxar per amor o perquè no t'agrada el lloc on vius. Al capdavall, continua Judit Ros, marxar del teu país no et fa millor ni pitjor, sinó que experimentes coses diferents, i de diàspores n'hi ha hagut sempre.
Gustave Flaubert. L'enyorament es va eclipsar sota l'hàbit.
Hola, sóc la Blanca Busquets, guionista de l'Ofici de Viure i escriptora. Vaig viure els primers 11 anys de la meva vida a Pamplona perquè el meu pare hi treballava. Això era als anys 60 del segle XX. Ho dic perquè no té res a veure comparar una ciutat com la Barcelona d'aquells temps amb una com Pamplona. En plena dècada prodigiosa, Barcelona era el més semblant que hi havia a Europa. Pamplona, en canvi, era una ciutat petita, tancada i provinciana. No hi havia autopistes i el trajecte entre l'una i l'altra era d'unes 12 hores amb un cotxe d'un altre temps. Ja ho fèiem de vegades a l'estiu i per les vacances de Nadal i viatjàvem pares i germans primer amb un Seat 600 i després amb un Renault 4. En fi, una aventura. A Pamplona hi havia una colònia de catalans. Ens reuníem sovint al Cercle Català i mentre les criatures jugàvem, els grans organitzaven un grup de teatre, una coral i trobades com les del 27 d'abril, la Mare de Déu de Montserrat, amb missa inclosa, en què ens abillàvem tots amb els vestits tradicionals catalans. Els costums no tenien res a veure amb els nostres. La meva mare, per exemple, era mestra i no podia treballar perquè, si ho feia, portava problemes a la feina del meu pare, que se suposava que havia de mantenir la seva dona. Ella deia sempre que érem a l'exili. Ens enyoràvem i veiem Barcelona com una mena de paradís a la terra que explotàvem a fons quan hi passàvem uns quants dies. Hi havia, però, qui s'enyorava més que nosaltres i cada divendres a la tarda emprenia amb la família les 12 hores de viatge preceptives fins a Catalunya. Nosaltres, amb prou feines, podíem fer una conferència telefònica de tant en tant perquè era l'únic que hi havia per comunicar-se amb la família. Ara, viure a Pamplona sent català és només un tema de distància. Tot i la llengua, les persones d'aquí, d'allà i de tota Europa ens assemblem molt. Amb cotxe, 5 hores de viatge són més que suficients, amb tren també. Es pot anar i venir cada setmana si es vol. Ara no és un exili. O potser per algunes persones sí, però llavors per nosaltres ho va ser del tot.
Avui a l'Ofici de Viure, doncs, el dol migratori amb la psicòloga de la Salut i psicoterapeuta de família i parella, Aresta Mora. Benvinguda, Aresta.
Hola.
Gràcies per ser a l'estudi amb nosaltres. Amb Judit Ros, politòloga especialitzada en relacions internacionals. Judit, ben retrobada.
Salutacions, Gaspar, i a tot l'equip.
Salutacions, Judit, des d'on exactament? On et trobes?
Efectivament, Suècia, al sud de Suècia.
Bé, doncs en parlaràs, per tant, en primera persona d'aquest dol migratori i l'Aresta Mora també, d'alguna manera, no? No només com a psicòloga, perquè tu els darrers anys han estat moguts per tu.
Sí, he viscut a Bilbao i a Roma i ara he aterritzat a Barcelona.
I l'has tingut una mica, aquest dol migratori? L'has patit?
I tant, sí? Que l'he patit, sí.
Com el definiries, per començar, ara més aviat com a psicòloga?
Mm-hmm. Sí, aviam, el dol migratori és un dol que es caracteritza per tenir en comú amb els altres dols una sèrie de fases que es repeteixen, però és un dol diferent respecte als altres perquè, en certa manera, no acaba mai, no? És un procés d'adaptació que experimenta la persona que migre, no? En aquest cas, però, com deia, no? A diferència dels altres dols, el tema de l'origen d'aquest dol sempre està allà. Llavors, això a vegades fa que ens resulti més difícil identificar-lo respecte als altres que ho veiem de manera molt més clara.
Identificar-ho tu com a professional o en primera persona?
Jo com a professional sí, però en primera persona costa més. Sí, les persones no, fàcilment comenten, bueno, pues si he tingut una pèrdua per mort, per una ruptura, és fàcil d'identificar, en canvi, un dol migratori li traiem importància. De fet, s'ha començat a estudiar més els darrers anys.
Judit, quina és la teva experiència?
Sí, efectivament, estic molt d'acord amb el que acaba de dir l'Ares. De fet, jo a vegades, per treure'n una mica de ferro, em dic el limbo migratori, perquè hi ha vegades que es porta millor i hi ha vegades doncs, que potser segurament costi més. Però en el meu cas, cada dol migratori té unes especificitats i unes característiques i, evidentment, depèn del que tu visquis. Però en el meu cas ja fa 17 anys, no que estic a Suècia, sinó que per qüestions, diferents qüestions, he viscut en 5 regions diferents del món i no és el mateix marxar amb 20 anys, amb 30, amb 40 i, com deia abans, hi ha diferents motius, ja sigui per feina, per amor, per... Llavors hi ha molts matisos i sí que trobo i tinc la sensació que a vegades és com un pèndol que intento arribar al punt mig. Hi ha moments que t'enyores molt i hi ha moments doncs, que ja et sents molt integrat i adaptat, no? Això és una mica, depèn del moment vital.
Sí, fins a quin punt només estem parlant d'enyorança o hi ha quelcom més?
Efectivament, Gaspar, i això és molt, molt important, perquè a vegades quan estem fora, l'opció fàcil, el recurs fàcil és dir, ostres, aquest entorn és molt diferent al meu, això no és com Catalunya, jo en el meu cas em referiré a Catalunya i al meu marc mental, que és la meva llengua materna, que és el català. Llavors el meu punt de referència és aquest, i quan ets fora penses, que diferent, i com és això? Llavors a vegades sí que pots arribar a tendir a la queixa, i tots ens podem queixar una mica, però fins a cert límit. Per què? Perquè llavors sí que et perds l'oportunitat d'entendre el teu context actual i a tu mateix. Sempre crec que has de trobar un punt mig en identificar què és aquella situació concreta que estàs vivint i quin és el valor afegit o la dificultat afegida de l'entorn.
Això no ho he acabat d'entendre. O sigui, el valor afegit o la dificultat afegida de l'entorn vols dir que, a més de l'enyorança, s'hi afegeixen altres problemes?
Sí, que segurament, en algun moment, enyorar-se, mirar cap a allò que en aquell moment creus que et manca, pot ser una mica com un iceberg, perquè pot ser inclús que arribis a idealitzar allò que te n'enyores i després et relativitzis fins i tot i pensar, aviam, per exemple, jo estic casada, visc a Suècia, no tenim fills, però sí que moltes amistats meves també immigrants a Suècia són mares i pares que tenen fills. Què passa? Que al principi, suposo que la maternitat és un moment molt complex i quan et manca la xarxa de suport que tindries a casa i et trobes en un país estranger, la cosa se't complica. Llavors l'opció és, ostres, que difícil que és. Sí, és difícil segons com estar en un país estranger, però fixa't ara en l'exemple vital, i és que esdevenir ser mare i pare segurament també sigui difícil i no ho preveies. Una mica distingir el gra de la palla en aquest sentit.
A tu, Aresta Mora, per tu quines van ser les principals dificultats?
Bueno, el tema de l'enyorança crec que és un factor clau, però també el tema de la identitat, perquè anar-te'n a un altre lloc transforma d'alguna manera, no?, la teva identitat, t'enriqueixes en moltes coses, però també afrontes nous reptes que abans no t'havies trobat. I sobretot el tema de perdre't coses, no?, aquesta culpabilitat tan famosa que es parla tant, no?, en un dol migratori.
Sí, perdre't coses d'aquí.
Exacte. I també quan tornes, en el meu cas, no?, que ara he tornat a casa...
Te les perds d'allà.
Exacte, sí. És una ambivalència constant, realment.
Sí. I tu has notat que has crescut com a persona durant aquest temps?
Sí, moltíssim. Vull dir, jo miro enrere l'Ares que va marxar i l'Ares que ha tornat i bueno, és una versió evolucionada, no?, de mi mateixa, que no té res a veure.
Per què en diem dol? Dic perquè moltes vegades, clar, hi ha persones que potser es queden amb la paraula enyorança i el matís és molt important. Una cosa és l'enyorança, com dèiem, i l'altra és un dol, amb tot el que això comporta.
Uh-huh. Aviam, el dol, entenem per dol pèrdua, no? I quan parlem de pèrdues, no només, com deia abans, estem parlant d'algo irreversible o algo que no es pot modificar, estem parlant de pèrdues que en el dia a dia tots donem per fet i després, en realitat, quan et falten, te n'adones, no?, de la magnitud que tenen a la teva vida. Per exemple, la pèrdua de veure a diari o veure a nivell setmanal a la teva família, pèrdua de costums, pèrdua d'anar al metge i poder parlar la teva llengua. Són coses que no ens n'adonem, però formen part, no?, d'aquesta multifactorialitat que hi ha en un dol migratori. Per tant, quan estem parlant de dol migratori és perquè estem parlant de pèrdues.
Val. I aquí és important que diferenciem entre persones, no?, que ho heu fet perquè heu volgut i persones que no tenen més remei que fugir del seu país. És a dir, Judit Ros, el context en què això té lloc és importantíssim.
Sí, efectivament, i tot i que deies abans de la introducció, Gaspar, que aquest dol migratori ens afecta a tots, és igual l'origen o la classe social, sí que hi ha un component fort, sobretot el que dèiem abans, no és el mateix si estàs fugint d'una guerra perquè el que deixes enrere ja no existeix i et veus obligat o forçat a començar de zero, literalment, a vegades, en un altre context. I no és el mateix dir, doncs ara me'n vaig d'Erasmus perquè vull acabar la carrera. I no és el mateix dir, doncs ara m'he enamorat i ja tinc una feina i puc teletreballar. I tot és el marc en el qual, o el paraigües, diguéssim, que tu t'aixoplugaràs quan estiguis en aquest nou context. Per tant, això, relacionant-ho amb el que deia l'Ares, la identitat també es veu afectada. Llavors, totes aquelles persones que fugen d'una situació molt crítica, molt dràstica, sí que segurament els hi costa més el procés d'adaptació, perquè el que dèiem no és desitjat.
Clar, tu com a politòloga suposo que tens molt presents aquestes persones quan hi ha situacions efectivament de guerra, de conflicte, situacions polítiques en què la persona ha de marxar per exemple per un exili.
Sí, sí, segurament. També hi ha un factor de la personalitat i de la resiliència de cadascú, o inclús diria directament del xoc, de l'estat de xoc en el qual et trobes, perquè quan portes 9 mesos creuant mars i muntanyes per arribar a un lloc més segur, encara no has tingut ni temps de processar-ho. Sí que segurament estigues en un estat més vulnerable i sí que segurament t'afecti més, però a partir d'aquí és com reacciones tu. I no es pot esperar el mateix nivell de procés d'aquest limbo migratori, d'aquest dol migratori, una persona que ve d'aquestes circumstàncies, insisteixo, com quan algú ve d'una cultura semblant i li ha estat més fàcil. Però el repte és, i potser en parlem més endavant, és fins a quin punt te'n fas tu responsable del teu procés.
Què en penses, Ares Zamora, no?, d'aquesta distinció tan important entre les persones que vau marxar perquè ho vau voler o les persones que no tenen cap més remei?
Sí, la causa de la migració és molt important. De fet, és un dels factors claus a l'hora d'elaborar, no?, el dol. Com deia també molt bé la Judit, no és el mateix marxar de manera voluntària, que ja tens unes motivacions intrínseques, que quan no t'ha quedat altra que fer-ho, perquè llavors ja els motius no són tan interns, sinó que s'han vist forçats per les situacions externes o pel context.
Perquè el dol en si, el dol migratori, segueix les mateixes etapes que un dol convencional?
Té moltes etapes en comú. Després hi ha alguna variació, es pot afegir algun matís, alguna etapa diferent, però sí, quan parlem de dol, parlem de dol.
O sigui, primer, la fase de xoc o negació, fase de tristor o melanconia, que se'n diu, no? Quan la persona comença a ser conscient de la pèrdua i s'intensifica la nostàlgia pel país d'origen, la fase d'adaptació, hi ha una fase, per tant, que és aquesta, que és la d'adaptació a la nova realitat, comença a formar noves connexions, la persona comença a familiaritzar-se amb la cultura local i comença a sentir-se més còmode en el nou entorn, i finalment hi ha la fase d'acceptació, que és l'etapa final d'aquest dol migratori, en què la persona accepta la migració com a part de la seva vida i se sent en pau amb la seva decisió. Sí, correcte, Ares?
Sí, correcte. A més, en el cas de persones que hem decidit voluntàriament fer-ho...
Tu ja ho acceptaves des del minut zero,
clar,
no? La teva decisió...
Inclús al principi hi ha una idealització, no? Ja després comences a ser conscient de la cara bé, clar.
Idealització, sí, o sigui, tu arribes allà i tot són flors i violes, vols dir?
Bueno, tot no ho sé, però sí que ho mires amb uns ulls, no?, més bonics que quan comences a veure la cara bé de la migració.
Sí, Judit Ros, tu en el teu cas et trobes a Suècia, hi va haver una idealització de Suècia al principi? O potser encara hi és ara, eh?
Sí, mira, si em fas aquesta pregunta a l'hivern serà diferent la resposta a l'estiu. Però sí, hi havia una gran idealització, evidentment, però això es basa en les expectatives, ja sigui viure en un altre país, o sigui una relació de parella, o sigui el teu dia a dia a Barcelona, és les expectatives que tu projectes. Llavors, si no saps gaire bé com calibrar aquestes expectatives, després vingui la desil·lusió o, ens al contrari, vingui la sorpresa.
Que et sortia ja expectations, no?
Sí, pot ser una mica.
I ara, en aquests moments, parlant d'idealització, o sigui, el teu paisatge al teu voltant en aquests moments, quin és? I a quina temperatura us trobeu?
Sí, ara els graus exactament, no sé si et sabria dir, estem al voltant dels 10 i avui ha sortit el sol, que s'agraeix molt. I, bueno, ja ho saps, Gaspar, que tenim cabirols al jardí i els donem moltes pastanagues i mengen moltes pastanagues. Aquesta és la meva vista habitualment.
És difícil no idealitzar-ho, això, eh, Judit?
Sí, ho pots idealitzar, Gaspar, i esteu convidats. Però també et diré que jo, per exemple, que em considero molt del Berguedà, de l'Albergadà, de Guardiola del Berguedà, arribo enmig del bosc a Suècia i, evidentment, el patró és molt diferent. I tot i que jo sigui una persona, doncs, urbanita, aquí és el mirall més important que he encarat a la vida. Està el bosc, i quin és el reflexe que hi trobo, especialment amb aquesta vessant nòrdica.
És cert que trobes a faltar el pa amb tomàquet?
Ai, Gaspar, que bo. Sí, una mica, perquè no? El que passa que avui en dia ja ens podem imaginar que és molt més fàcil adquirir productes catalans que no pas fa 17 anys, quan jo m'havia d'emportar aquelles galetes catalanes especials o els torrons. Ara aquí dalt vas al supermercat i pots trobar-ho. Però un bon pa amb tomàquet de festa major, sempre, senyora.
Què trobaves a faltar, Ares, tu, quan vas marxar?
Pues la gastronomia no tant, he de dir, perquè la gastronomia italiana, jo vaig viure a Roma els últims anys, pues és bastant semblant, no? Aquí ho pots trobar productes fàcilment. Jo trobava més a faltar la família, no? L'estar present, no?, en moments importants, cumpleanys, aniversaris, festivitats vàries, que òbviament em perdia per estar allí. Jo podia agafar diversos avions perquè teletreballo i ho podia fer, però no podia estar tot.
I també família que s'estava fent gran, no? Imagino, no? Que les persones amb més edat...
Exacte.
No ha de ser fàcil.
Sí, de fet, és un dels temes més complexes, no? El veure envellir, avis pares, depèn de l'edat que tinguis o del procés vital en el que et trobis, perquè allí sí que no, el temps no es recupera.
Per exemple, Nadals, no? Aniversaris...
Sí, els Nadals sempre he estat aquí, sempre m'he organitzat, no?, per poder tornar, però sí que, per exemple, si acabava de tornar de Nadal, el cumple del meu avi ve seguit. No, ja no podia estar tota l'estona volant i me'l perdia. Aquest any he pogut estar, que estic molt contenta.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant del dol migratori, com sempre des del punt de vista psicològic i emocional, i tenint molt present aquestes dues variables, les persones que se'n van perquè volen, per plaer fins i tot, per canviar d'aires, per viure noves experiències, per feina, i unes altres que no tenen més remei i que han de marxar forçosament de casa seva. Ho estem parlant de tot plegat amb la psicòloga Aresta Mora, amb la politòloga Judit Ros, i ara amb Aaron Hill. Aaron, benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Com estàs?
Hola, gràcies, molt bé, aquí a porta compte disfrutant l'entorn que tinc aquí, però gràcies per aquesta oportunitat.
No te n'has anat... Estem parlant del dol migratori, però tu ara mateix no és que hagis decidit anar-te'n a viure a Port del Compte, no? Sinó que estàs gaudint. De l'esquí, en concret,
Sí, senyor, un par de dies amb la família aquí, sí.
Recordem que Aaron Hill és coach, que viu a Sant Cugat amb la seva família, però que ell és d'origen britànic. Va protagonitzar un programa de l'Ofici de Viure, que podeu recuperar, que es diu De soldat britànic a coach, perquè ell es va allistar a les forces armades del seu país fa molt de temps, quan era molt jove, s'hi va estar 10 anys, i després va decidir, o sigui, va treballar en zones amb conflicte, i després va decidir canviar radicalment de vida, va dir que ja n'hi havia prou, va canviar de rumb i ara ajuda altres persones com a coach a Catalunya. Tot això ens ho va explicar en aquest programa, però ara sí que ens interessaria preguntar-te, Aaron, i agraint-te que hagis fet aquesta petita pausa durant el teu temps de lleure, com has viscut tu aquest dol migratori, si és que en el teu cas ha estat un dol, perquè tu vas venir a Catalunya perquè vas voler, no de manera forçada, evidentment.
Exacte, és la primera cosa que ha vingut al meu ment, que no estic aquí escapant res, era una oportunitat i una oportunitat de crear una relació més profunda amb la meva dona després d'un par d'anys a Anglaterra. Doncs per mi no és un dolor, ha sigut un procés, això sí, però sento molt recollit aquí a Catalunya i no sufro, però sí, ha tingut moments de tot, sobretot a l'idioma al principi, però com he escoltat abans per la Judit, jo he estat molt actiu, proactiu, buscant maneres per a integrar-me, però torno a repetir que estic aquí perquè vull, no estic obligat, i això és molt diferent.
Aquí la Judit ens en podria dir unes quantes coses, no?, sobre l'Aaron i sobre com s'ha integrat, oi, Judit?
Sí, de fet, Aaron, encantada de saludar-te, Aaron, a Port del Compte. Hola, encantada, Judit. I molt contenta de sentir-te. Sí, Aaron, per mi és un exemple, perquè sovint, doncs, ja sigui per amor, de fet, els nostres exemples s'assemblen, perquè jo vaig venir a Suècia pel meu marit i ell per la seva dona, i és com que les nostres vides són una mica creuades, i alhora tenen un comú denominador, però alhora diferent. No? Sí, penso que és un gran exemple, i sobretot l'Aaron parla molt bé el català, s'ha integrat moltíssim, i sobretot ell té els seus valors i sempre intenta trobar una manera de com ajustar-se sense deixar... I penso que això és el repte.
Aquí, quan parleu d'amor, esclar, que a mi se'm fa molt difícil pensar en dol i amor a la vegada. O sigui, Judit, és a dir, si la persona se n'ha anat per amor... I allà, o sigui, hi arriba enamorada a un altre país, és molt difícil que al mateix temps hi hagi un dol, oi? No sé, això és compatible tècnicament, ara està amora, des del punt de vista psicològic, que hi hagi, sí, amor i dol al mateix temps?
Sí, és compatible. De fet, també va ser la meva experiència.
Ah, també?
També.
Caram, tu. Sí. I clar, i tu ens has parlat de que efectivament hi havia un dol.
Exacte. Vull dir, al final, òbviament, el tenir un motor tan fort com és l'amor et fa portar el dol millor en molts moments, no? Però una cosa no treu l'altra, no és incompatible.
Aaron, i tu què enyores del teu país?
Cada vegada menys, però petites coses són la capacitat de parlar sense pensar. Això és un gran descans quan arribo a casa. Algunes costums, el cagatiu encara estic simulant què és això, però encantat de veure els nens disfrutar això. El te... Però poc, realment, estic fent menys broma, perquè és això, i realment cada vegada menys. Tinc la meu comunitat i família aquí, la família d'Anglaterra, si trobo de faltar, però no enyoro. Tinc un gran sort i sento molt afortunat.
T'has sentit canviant d'identitat?
Sí, he sentit que he canviat la identitat.
Sí.
No. Encara sóc un guiri anglès, però parlo català. No he canviat la meva identitat, en la meva opinió.
Sí, home, sí que la vas canviar quan vas decidir deixar de ser soldat, no? Membre de les Forces Armades Britàniques.
Bueno, jo crec que una mica depèn, perquè potser en aquest moment sí, però la meva identitat no és tot. He canviat l'uniforme. Encara sóc la mateixa persona darrere d'això. Això per mi és un punt important, que puc canviar de lloc o de feina categoria d'home, però encara sóc la mateixa persona. Com he dit el Judit abans, els valors que me motiven de com sóc és el que realment és més a prop de la meva identitat.
Sobre el canvi d'identitat, Judit Ros, vols afegir alguna cosa en general, eh? Sobre fins a quin punt canviar de país afecta la nostra identitat?
Jo sí, jo m'he sentit que la meva identitat ha canviat, ha evolucionat, i vull pensar que és un camí doncs, que no acaba, perquè el meu objectiu el dia de demà, esperem, és tornar a Catalunya. Però per què la meva identitat ha anat canviant? Perquè jo no sóc la mateixa de quan tenia 20 anys que estava estudiant als Estats Units, o quan tenia 30 anys treballant a Nacions Unides a zones de postconflicte, o ara que en tinc 40, que estic ja més tranquil·leta al bosc. Llavors, la meva identitat, si està basada en la meva feina, hi va haver una època a la meva vida que jo em pensava que la meva identitat era una bandera de color blau i blanc. No és el cas. I quan arribes aquí a Suècia, que la identitat no es basa tant en la feina, sinó tu com a persona, ho hem parlat en altres vegades al programa, que és el ser, qui ets, no què representes, o el que fas, sinó qui ets. Llavors, per mi això ha estat una lliçó molt important. I aquesta identitat es construeix i deconstrueix amb cada nou entorn, almenys en, la meva experiència personal. I sé que des d'un punt de vista de l'antropologia dirien que és molt difícil discernir entre la teva personalitat i el teu entorn perquè un és producte de l'altre, però en el meu cas la meva identitat ha anat canviant, evolucionant, i no sempre és fàcil.
I què ens hauria respost en aquest programa sobre el dol migratori aquella Judit que treballava a Nacions Unides en les zones de postconflicte, que m'imagino que en aquell moment sí que ens hauries contestat coses força diferents de les persones que pateixen aquest dol migratori?
Hauria dit que el dol migratori és molt relatiu, que si realment t'apassiona molt el que fas, és secundari, que lo important és l'adrenalina i saber que el teu propòsit a la vida és ajudar els altres.
Sí, però aquelles persones... Sí, però vull dir que aquelles persones, a part del que ens haguessis dit tu personalment, no? Que és tot això amb una mirada potser una mica més innocent, no? Que interpreto que és el que ens vols dir.
Sí.
Quan veus tant de patiment per les persones que han de marxar del seu país o de la seva zona, no?
Sí.
Que, per tant, aquest dol migratori l'hauríem associat única i exclusivament a patiment, i molt de patiment.
Sí, ja t'entenc, perdona, Gaspar. Sí, ja t'entenc. És curiós perquè fa 10 anys jo estava a primera línia de la onada migratòria que venia del Mediterrani, pujant pels Balcans, i ara em trobo que infants nascuts als camps de refugiats de l'illa de Lesbos estan ara aquí a Suècia demanant asil i refugi polític, i llavors veig ara, 10 anys més tard, què ha passat. Què m'hagués agradat dir a aquestes persones? Que no serà fàcil, però que no, i sense sonar massa paternalista, però que si saben que la situació serà millor és que segurament ho sigui. El que passa que si entrem en burocràcies i administracions públiques internacionals la cosa es complica, però la situació segurament sigui millor d'on venen, i si pensen en el futur de les noves generacions també.
Aaron, abans de deixar-te continuar esquiant a Port del Comte, m'agradaria saber si tu en aquest procés has experimentat molts alts i baixos, no? I ara t'ho pregunto també com a coach que acompanyes altres persones. Fins a quin punt el procés té diferents etapes que no són totes lineals?
Sí, jo crec que la primera cosa que m'he donat compte que estava una mica... estava costant tot és la isolació, les ganes d'estar sol i no integrar-me o provar coses noves. Soc una persona molt actiu i quan me dono compte que cada vegada estava fent menys coses fora, ostres, aquí algú ha de canviar, però gràcies a la meva dona, el seu suport i a alguns amics més, he tornat a començar, però això, la integració per mi ha començat amb els esports. Hem parlat de l'esport primer de l'idioma i després, a poc a poc, ha vingut l'idioma. I sí, és temps, és acceptança de les coses ha canviat. I sí, jo crec que són les dues coses que venen al meu ment en aquest moment.
Sí, aquestes àrees, aquestes ganes d'estar sol, sola... Són habituals?
Sí, formen part, no?, d'aquestes fases del dol. A vegades és una manera de mostrar rebuig, que és una manera també de dir enyoro altres coses, no?, o no està sent fàcil per mi. Vull dir, al final forma part d'aquest procés amb els i baixos, com comentava ell.
I moltes contradiccions internes, no? Ireu bé, no? Ostres, he fet bé, no he fet bé, no? Això les persones quan ha escollit.
Sí, exacte. Hi ha una ambivalència constant. Al final tens una de cal i una d'arena, no?, una part que, en la que guanyes, però altra part en la que estàs renunciant. Inclús les persones que s'han vist forçades a fer-ho ho han fet per algo millor, no? Per seguretat o per tenir una vida més digna, tot i així pot existir aquesta ambivalència.
Sí, tu dius, Judit Ros, que és fàcil experimentar aquests alts i baixos, que si ets una persona molt aferrada a les tradicions, tu passaràs malament, que és bo viure l'enyorança, dius, però que també has de saber viure el moment present en el context cultural on et trobis, oi?
Sí, efectivament, ho penso, i no sé, a mi ja em venia donat per les circumstàncies personals de la família i l'escola, doncs, que ja ens conduïen una mica cap a aquesta internacionalització d'una manera o una altra, però sí, doncs, que abans comentava la introducció a la Blanca, que ella quan vivia a Pamplona anava al Casal Català. Penso que és important, si tens l'oportunitat de fer-ho, però no necessàriament vol dir que perquè comparteixis el mateix passaport o la mateixa nacionalitat t'hagis de portar bé. Potser aquella persona l'hauries conegut a Catalunya i no hi tindries cap interès. Però per no acabar de perdre les tradicions o aquest petit moment que culturalment no has de fer cap esforç, i també penso que és important que comparteixis l'experiència de viure a l'estranger amb altres persones que visquin una situació similar. Això sí, com deia abans, evitant massa la queixa i intentant desxifrar aquest còdic d'integració cap a aquesta cultura de manera conjunta, que això ajuda molt.
Dius també, Judit, que l'estatus social és molt important, perquè no és el mateix marxar una multinacional, per exemple, a Singapur, cobrant molt, que haver de marxar a netejar hotels a Escòcia.
Sí, efectivament, l'estatus relacionant un altre cop amb la identitat, no? Has marxat del teu país d'origen, arribes a unes circumstàncies noves, una societat que segurament les classes socials siguin més rígides, en les quals et sentis més vulnerable, una feina física afegirà en aquesta possible angoixa, o potser no, potser un ambient o un canvi d'entorn et serà gratificant. Però en general, tot i que tots ens puguem enyorar, la classe social hi fa. I jo estic molt agraïda d'estar a Suècia, soc ciutadana de la Unió Europea, el meu marit és suec, m'ha facilitat moltíssim les coses, però no. Dic allò d'Escòcia i ho comparteixo amb l'audiència, perquè jo quan tenia 18 anys me'n vaig anar amb un bitllet d'anar d'Escòcia i la meva primera feina va ser netejar lavabos, que no tothom ho va voler fer.
Tu ets una... O sigui, tu podries escriure aquí la teva biografia i serien moltes pàgines, plena d'aventures.
Ui, no, quin rotllo! Quin rotllo, gràcies, Gaspar. Però sí, mira, joventuts. Però vull dir que no és el mateix. En cada experiència internacional has de saber quin és el teu lloc o com, què en vols treure, com vols maximitzar-ne l'experiència.
La pèrdua d'un dol migratori o en un dol migratori és multidimensional, perquè es pot sentir nostàlgia per la família, pels amics, per la llengua, pels costums, pel menjar, fins i tot pel clima, com imagino que deu ser el cas de la Judit. Alguna nostàlgia més per acabar, Aaron Hill, que tu hagis tingut o patit? Alguna cosa més que hagis enyorat?
No, jo crec que has clavat tot, Gaspar. No, tens una llista molt completa aquí. Jo em puc identificar en certs moments amb tot això.
Aaron, ha estat un plaer sentir-te de nou. Gràcies. El teu català impecable. Gràcies per haver compartit aquests minuts a l'Ofici de Viure. Fins una altra. Una abraçada.
Adéu. Igualment.
Dius que abans la Judit ens deia que, bé, que t'has de fer, tu dius, responsable del teu propi procés en un altre país, i això vol dir observar, dius Judit, aprendre i entendre on vius. I aquí emfasitzes aquest concepte d'intel·ligència cultural. De què estàs parlant, exactament?
Sí, si descric el meu procés aquí a Suècia, és el que dèiem abans, hi ha una expectativa, veus que les coses funcionen molt diferents, què puc fer? Com em puc adaptar a ells? Doncs a mi, en el meu cas, perquè sóc una privilegiada, insisteixo, em va donar per estudiar molt, des de la sociologia, des de l'antropologia, des de la història dels països nòrdics, per saber d'on ve la seva aproximació o el seu estil de vida i d'on vinc jo. I llavors, quins són els punts que jo em puc aprendre, em puc nodrir i em poden realment enriquir aquesta experiència aquí, o quins són aquells punts que jo anomeno de resistència, que a vegades tens dies que et resisteixes més. Llavors, és trobar aquest equilibri a l'hora de ser molt observador. I la cultura, perdó, la intel·ligència cultural, jo crec que és un tret que es pot anar adquirint, una habilitat que pots anar adquirint a base d'exposar-te a situacions diferents que impliquin una multiculturalitat.
Sí, què en penses, Ares?
Sí, tota la raó. A vegades ens dona la sensació que ens hem de polaritzar, no? I al final el cor és molt gran. És a dir, pots mantenir simbòlicament un contacte amb el teu origen, no? Pues introduint des de receptes culinàries, no? Que pots cuinar allà, fins a festejar certes coses en la distància, i a la mateixa vegada obrir la ment, enriquir-te de la cultura, també per sentir aquesta pertinença, que és un factor de protecció.
Dius tanmateix, hi ha moltes persones a Catalunya que es coneixen i que intimen gràcies a una afició, Judit, per exemple, teatre, esports, no? Una coral. Potser això ens és més fàcil a nosaltres que en altres països.
Sí, de fet, Gaspar, penso que és important. A Catalunya destaquem, no, doncs, aquest teixit associatiu, aquest teixit cultural, doncs, que no només té una significació a nivell de país, però no vull entrar en el tema de la política, vull entrar en el tema de la psicologia. I t'ho dic, doncs, precisament perquè aquí a Suècia està molt estipulat que tot funciona per caixes. Vol dir que aquesta capsa vol dir socialitzar. Com socialitzem? Em matriculo i faig un curs d'escalada. D'acord. Llavors, què passa? A Catalunya també seràs de la Unió Excursionista, però quants cops ens ha passat a Catalunya que estàs fent classes de dansa, et portes molt bé amb no sé qui, acabes quedant, després ja teniu un grup d'amics, i de què us vau conèixer? Doncs ens vam conèixer fa molts anys a no sé on. Llavors, el procés de socialització com a tal, penso que nosaltres el tenim segurament més desenvolupat, perquè som una societat més basada en la socialització. En canvi, a Suècia, les caixes, faig una mica una exageració, però tinc un veí que és del club de whiskies de Suècia, i va anar l'altre dia a una fira.
Sí,
de whiskies, de whiskies. I estaven fent un club, i ell és americà, i anava fent el small talk, no? Parlar de banalitats amb el del costat. I el suec se'l va mirar i li va dir, és molt interessant, però sisplau, el tema, no? El whisky. Llavors, o sigui, serà difícil, a vegades segons com, o trigaràs molt més temps a passar al segon nivell de connexió, de socialització. Estic exagerant, Gaspar?
O sigui, aquí tu, la porta d'entrada quina seria, Judit?
Doncs tenir molt temps i preparar-te per moltes canes, però al final ho aconsegueixes.
O sigui, per la dificultat de fer amics, vols dir?
Sí, perquè és una societat que és molt pràctica, molt pragmàtica, i llavors has de saber entendre com se socialitzen entre ells. Per exemple, els veïns són molt importants, les famílies segurament estan més desarrelades, però sí que és veure com tu pots trobar una activitat que t'agradi i a partir d'aquí a desenvolupar, doncs, amb molt de temps i entendre el seu ritme, que és més lent.
Què en penses, Ares?
Sí, és l'empatia aquesta, no? Famosa, que sempre parlem. És important observar, entendre també com funciona l'altra persona, perquè si no, no ens entendrem. I més quan tu vas a un altre lloc, has de poder, no?, buscar la manera de fer el puzzle i encaixar dintre d'un escenari que potser no és el teu d'entrada, però que hi ha maneres de ser una mica camaleònica i trobar aquest foradet.
Sí, a tu et va costar molt fer amics?
A mi no, jo sóc molt sociable. I els italians també, és cert que, bueno, són més semblants potser a nosaltres culturalment,
sí,
també.
Sí, efectivament, no? O sigui, cada país és un món.
Exacte, totalment.
En canvi, hi ha les persones, Judit, que, clar, van viatjant i van canviant de lloc, o bé perquè no tenen més remei, no? Perquè, per exemple, per qüestions de feina, o bé perquè no els agraden els llocs on van a parar, oi?
Sí. Gent, doncs, que canvia molt de destí pot ser un indicatiu, doncs, no sé, que necessitin més inputs diferents i anar variant, però llavors hi ha un risc que no t'acabis d'arrelar. Però tot això recau un cop més en la teva gestió. Per què ho dic? Perquè en el món diplomàtic és comú que hi hagi famílies que van canviant cada 4 o 5 anys a diferents països, i llavors hi ha un síndrome específic dels infants que creixen en un ambient així, que és el no soc d'enlloc i soc d'arreu. Llavors, hi ha gent que ho pateix molt, aquesta mena d'enyorament o de dol migratori, però no saps gairebé d'on, a on pertanys, ni quina és la teva identitat. Això és un extrem. I l'altre és que se senten confortables i es poden desenvolupar en ambients molt diferents. Llavors, és un cop més com tu t'ho gestiones.
El dol migratori es caracteritza per l'ambigüitat. No és una pèrdua definitiva, però sí és una separació perllongada de molts aspectes importants de la vida anterior. I aquesta ambigüitat pot fer que el dol sigui difícil de reconèixer tant per la persona que l'experimenta com per als qui l'envolten. Ares, tu què diries a les persones que ens estiguin escoltant des de fora de Catalunya, que són moltes, que escolten el podcast de l'Ofici de Viure, per sort, i que tinguin dubtes, no? Que diguin, mira, doncs jo no sé si sincerament estic experimentant... Sí, evidentment que sento enyorança, però jo no sé si sincerament estic experimentant cap dol, el dol migratori.
Bueno, el entendre-ho, no?, com funcionen les fases, potser hi ha algú que sent més identificat amb unes coses, altres amb uns altres. Els dols no són lineals, i cada persona és un món, cada context també. Llavors, bueno, jo crec que és important el validar, sigui el que sigui que sentis, perquè si ho sents per algo és, i també el demanar una mica el suport de l'entorn, perquè això és un factor de protecció, no és el mateix estar en un altre lloc, tenint la teva família dient que estan fatal sense tu, a que transmetin un altre tipus de missatge. Llavors, també, a vegades mirem a la persona, però s'ha de tenir també en compte l'entorn.
No, i més si aquella persona, una cosa clara és l'entorn que s'ha quedat a casa o al seu país, però l'altra és l'entorn, si hi ha entorn o no en el lloc on ha anat a viure. Si té entorn familiar o si té un nucli de persones, la persona es pot arribar a sentir molt sola.
Exacte, sí, aquesta soledat és un factor que sol repetir bastant, i a més, a vegades, per exemple, no, en el cas de parelles que estan a l'estranger i la persona que s'ha anat cap allà és la que està experimentant aquest dol migratori, la parella ho pot viure com una amenaça de algo estic fent malament o perquè no estàs bé aquí, i això, molt lluny d'ajudar, fa que la persona potser s'aïlli més o no comparteixi per evitar conflictes. Llavors, és important que no només tu, sinó que les persones que estan al teu voltant entenguin de què va aquest procés i et puguin donar el suport pertinent. A vegades no és una qüestió de dir res, simplement d'acompanyar i entendre.
Tots hem conegut, i tu també com a psicòloga, parelles, no?, que una persona es queda aquí i l'altra se'n va. No és fàcil, eh?
No és fàcil, és molt complex, perquè al final hi ha un que perd més que l'altre.
Com has dit això? Un que perd més que l'altre?
Sí. Hi ha una persona que està fent més renúncies que l'altra, si per exemple estàs al lloc d'origen d'un dels dos, no?
I això es pot aguantar molt de temps?
Sí, hi ha parelles que ho gestionen perfectament, però és important que sàpigui acompanyar-te l'altra persona, que sàpigui entendre de què va això i que tingui aquesta comprensió i acompanyament en moments que seran molt difícils.
Judit, ens estem deixant alguna cosa sobre el dol migratori?
Bé, que estic molt contenta que l'hagueu tractat, perquè crec que tots, en algun moment o altre, l'Ares va marxar. Tenim molta audiència que viu a l'estranger i tots tenim un veí, un cosí, un conegut, un amic que ha marxat fora. Llavors penso que és un tema important, i per acabar, dues frases. Em quedo amb l'Ares, que ha dit el cor és molt gran, i penso que viure a l'estranger és una experiència molt enriquidora, no sempre fàcil, però molt enriquidora. I acabo amb, si em deixes, Gaspar, Virginia Woolf: estic arrelada però flueixo.
És bonica, però això és aplicable a la vida, o sigui, marxem o no, és aplicable a qualsevol situació de vida. Alguns consells per ajudar a millorar l'estabilitat de la persona que s'hagi d'adaptar o que es vulgui adaptar al nou país: aprofitar totes les ocasions que tinguis per conèixer gent. Quan no trobis les ganes o el sentit de la teva estada, recorda el motiu pel qual vas marxar i busca activitats recreatives. Tu n'afegiries alguna més, Ares?
No, jo crec que són els més importants. El fet de buscar persones que estiguin en una situació molt semblant a la teva t'ajuda a crear família, no?, quan estàs fora, perquè quan estàs fora, a part de la família que tu creus, si és el cas, les amistats es converteixen en aquest suport, no?
I ens has dit que tu estaves ben alimentada. Sí, el pa amb tomàquet no el vas trobar a faltar?
No, perquè també me'l preparava.
Ah, també. Bé, i tot plegat ha canviat molt, Judit, i ara sí, per acabar, amb l'existència d'internet, gràcies a internet. I poder veure... No, i xarxes socials, no? I poder estar en contacte amb la persona. M'imagino que aquest programa hauria estat totalment diferent si l'haguéssim fet fa 40 o 50 anys, oi?
Sí, efectivament, i per acabar, Gaspar, jo em sento també molt agraïda als temps que ens ha tocat viure, perquè vaig començar fa 17 anys que em trucaven en un telèfon fixe d'on vivia a Escòcia i podia ser només un cop a la setmana per telèfon, a ara mateix el WhatsApp, que evidentment els vincles es construeixen cada cop més i més fàcils gràcies a les noves tecnologies. I connectant una mica amb això que deia l'Ares, de quan una parella és del país d'origen i l'altra hi ha d'anar a viure, sí que és veritat que l'altre farà tant com pugui per tu, però tu també has de fer per tu. I per què ho dic això? Doncs perquè és tan fàcil mantenir en contacte aquests dies amb aquestes noves tecnologies. Fes un esforç, intenta sempre mantenir les amistats i la teva xarxa de suport a casa. Un missatge de veu abans que un missatge. Una trucada no només el dia de l'aniversari, sinó una mica anar a extra mile. Intentar sempre mantenir aquest contacte, perquè això et servirà també com per no perdre aquesta guspira cap a casa. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies Judit Ros, des de Suècia, veient els cabirols per la finestra, un plaer, això també no ho hauríem pogut fer temps enrere, t'hauríem sentit en línia telefònica i ara t'hem sentit en perfecta qualitat de so. Una abraçada, Judit, moltes gràcies.
A reveure vosaltres.
Gràcies, Aresta Mora, ben retrobada. Fins
gràcies,
una altra.
Gràcies a vosaltres.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, de la Núria Ventura, a la producció, i de la Blanca Busquets, al guió.